Bé, bona tarda, anem per començar la tercera sessió de la tarda. En aquest cas és l'exemple d'un altre espai natural, en aquest cas un parc natural, i ens farà la ponència en Jordi Palau. En Jordi Palau és enginyer de forest, titulació en la que va obtenir el Premi Extraordinari el millor treball pràctic tutorat, i ha treballat principalment en àmbits de planificació i gestió d'espais naturals, conservació de la biodiversitat, aplicada sobretot a la gestió forestal i a la connectivitat ecològica. També en temes de foment de l'ecoturisme. És coautor del llibre Natura i ecoturisme a Andorra, una opció de futur, treball guanyador del Premi El futur de les valls de l'any 1995. Ha participat en diversos projectes de creació d'espais protegits i desenvolupament turístic als Pirineus, tant a Andorra com a Catalunya. En aquest sentit, ha estat l'autor i coordinació d'estudis de base per a la creació dels tres únics espais protegits dintre d'Andorra, Sorteny, Coma Pedrosa i Vall de Maldriu, de Madrid, i va ser responsable d'ús públic i difusió del projecte LIFE Pirineu Viu, un projecte amb molta repercussió, que suposo que tots heu sentit parlar, que era de l'ADF de Mig Pallars i del Pallars Sobirà. I des de novembre de 2004 és responsable de l'òrgan gestor del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per tant, Jordi, davant.
Bueno, moltes gràcies, bona tarda a tothom. I en primer lloc, doncs, agrair també als organitzadors, a la Universitat de Girona i al Consorci del Ter, doncs, l'oportunitat de venir a explicar doncs, una mica l'experiència que hem adquirit en aquests anys al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i també amb un plantejament que pensem que és molt oportú en el moment actual en què el que era la gestió tradicional dels espais naturals protegits doncs, està també en crisi, junt amb tot de moltes altres elements de la nostra societat. No? Llavors, miraré de fer una presentació en la qual intentaré dedicar poc temps a presentar el que és el parc i explicar-vos una mica què hem fet resumidament o quines han estat les línies principals de treball en aquests 10 anys i després dedicar potser, a veure si me'n surto, una mica més de temps a la part de com afrontem la disminució de recursos o de com hem d'enfocar o com podem enfocar la situació actual, explicant-vos algunes iniciatives que estem duent a terme al Parc de l'Alt Pirineu i també algunes reflexions o idees de futur que potser aquestes són ja una mica a mig camí, podríem dir, entre el que és la part professional del parc i el que seria més la idees potser també en part personals. No? Bé, en primer lloc, doncs, presentar-vos el que és el conjunt d'espais protegits de Catalunya. Ja aquest matí el subdirector de Biodiversitat, l'Ignasi Rodríguez, doncs, ja ho ha presentat una mica. Catalunya ara mateix doncs, hi tenim 13 parcs naturals, 9 estan gestionats pel Departament d'Agricultura, 2 per Diputacions, 1 per Departament de Presidència de la Generalitat també i 1 per un consorci, el de Collserola. I la major part dels espais protegits, tant els que són de protecció especial, que eren aquest 10% del territori, com la resta, que arriben fins al 30%, doncs estan la major part inclosos a la xarxa Natura 2000. Centrem ara una mica el zoom cap a l'àmbit pirinenc, on hi tenim el Parc Nacional d'Aigües Tortes, que ja s'ha dit també aquest matí que va ser declarat l'any 1955 d'una forma una mica poc ortodoxa amb el que seria la manera de crear espais protegits actualment. L'any 83, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, i l'any 2003, i per tant és el més recent, podríem dir, d'aquest àmbit pirinenc, es va crear el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Aquí teniu la ubicació d'aquests tres parcs. I després, ara segueix. Quins són els objectius d'un parc natural? Doncs són uns objectius, podríem dir, bastant genèrics per lo que és un espai natural protegit, però aquests, redactats d'aquesta manera, són els que estan especificats per al Parc Natural de l'Alt Pirineu. D'una banda, la protecció dels valors geològics, biològics, ecològics, però també culturals i paisatgístics que hi ha en el seu àmbit i, per altra banda, l'establiment d'un règim de gestió que està adreçat doncs, cap a buscar un desenvolupament sostenible del territori. També entenent que no tot el desenvolupament sostenible del territori ha de ser una responsabilitat del parc natural, sinó que el parc ha de mirar de posar en valor aquest patrimoni que s'està protegint perquè sigui un actiu de desenvolupament en el territori. El parc de l'Alt Pirineu té una superfície de gairebé 70.000 hectàrees, el qual el converteix en l'espai natural de protecció especial més extens de Catalunya. I en aquest sentit doncs, cal dir que suposa un repte important de gestió per la superfície que és, També cal ser conscient de totes formes que aquesta superfície no és necessàriament proporcional a la complexitat. Probablement un espai bastant més petit amb un entorn periurbà a Barcelona podria tenir una complexitat en determinats aspectes molt més alta que una part molt important de la superfície del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que està constituïda per extensions de roca, extensions de pastura, que tenen una complexitat de gestió, podríem dir, relativament més baixa. Amb això tampoc estic dient en absolut, i com també apuntava el Miquel abans, que sigui un parc fàcil, ni molt menys. La gestió d'un territori d'aquestes característiques és molt complexa, però sí que cal tenir en compte aquest factor de correcció, podríem dir, pel que fa a la complexitat. I la complexitat encara és una mica més gran des del moment en què també s'està plantejant actualment un possible procés d'ampliació, del qual em sembla que n'ha dit alguna cosa el conseller Vila aquest matí, jo he arribat just, però és un procés que es va llançar l'any passat i que va quedar una mica aturat amb les eleccions autonòmiques i ara falta veure quina continuïtat se li dona des d'un punt de vista polític. Però en qualsevol cas és un plantejament que s'ha fet i que està damunt de la taula. Com a matís sobre això, sí que és molt important destacar que aquest procés ha sorgit per peticions d'ajuntaments, d'alguns dels ajuntaments, de l'àmbit del parc. No pas tots, però sí que alguns dels ajuntaments, probablement després de l'experiència de veure què és el parc, han estat demanant l'ampliació del parc en terrenys del seu municipi. Cal dir que també conflueixen altres figures de protecció, com Espai d'Interès Natural Alpeny, Xarxa Natura 2000 i també dues reserves naturals parcials molt petites que van ser declarades anteriorment, a l'any 1987. El territori del parc es reparteix entre dues comarques, Pallars Sobirà i Alt Urgell, tot i que amb un pes específic molt decantat cap al Pallars Sobirà, i en total són 15 municipis, dels quals 13 estan al Pallars Sobirà i 2 estan a l'Alt Urgell. I pel que fa als valors naturals, estem parlant d'una zona de muntanya amb uns valors extraordinaris, podríem dir, a escala del país i fins i tot molt representatius i molt emblemàtics. En algun cas, per exemple, la Pica d'Estats, el sostre de Catalunya, està situat al mig de la zona, podríem dir, més extensa de parc, que és la Vall Ferrera. I no només hi tenim la Pica d'Estats, sinó també, per exemple, l'Estany de Cert Escant, que és el més extens, com a mínim, de tota la meitat sud del Pirineu. I tenim també tota una sèrie d'elements que són bastant rellevants i bastant a la vegada representatius, des d'estanys i elements geomorfològics, zones de bosc, zones de pastura, boscos madurs, entremig de les zones d'extenses zones forestals. El parc natural com a tal té aprofitaments cinegètics, aprofitaments forestals, aprofitaments ramaders, aprofitaments hidroelèctrics també, que eren ja anteriors al parc, però hi ha també algunes zones, per exemple, de bosc madur, de boscos que van estar aïllats d'un aprofitament més intens, no pas boscos verges, i aquests boscos es van poder protegir precisament amb l'adquisició de drets de tala que va fer a la seva època la Fundació Territori i Paisatge, que abans n'ha parlat el Miquel Rafa. A part d'aquest tipus de paisatges i d'elements que podríem considerar com més naturals, el territori del parc també té altres elements més, podríem dir, domesticats. Hi ha una bona part del paisatge del parc que serien hàbitats seminaturals, que estan modelats per segles i, de fet, mil·lennis. Amb arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona està contrastada la presència humana des de fa almenys 11.000 anys en el territori del que avui és el parc de l'Alt Pirineu, amb una activitat bàsicament ramadera durant tot aquest període i, per tant, és un territori que ha estat humanitzat des de fa molt temps i aquesta humanització ha modelat el paisatge fins pràcticament avui dia. Hi ha molts elements, no només elements de patrimoni, podríem dir material, bordes, pletes, tot un conjunt d'elements que tenim inventariats en bona part, i també hi ha molts elements de patrimoni immaterial, de connexió de les persones amb el seu medi a través d'una cultura i d'una manera de fer de molts anys. Al parc hi tenim també altres elements patrimonials, com el romànic que veieu a baix a la dreta, el monestir de Sant Pere del Burgal, i tenim també elements naturals, alguns que han reaparegut després d'haver desaparegut de la zona, com és per exemple l'ós bru, que després d'una reintroducció d'alguns exemplars que es va fer a França als anys 96 i 2006, ara mateix té una població relativament important i en qualsevol cas bastant saludable, que s'està reproduint amb un mínim de dues femelles reproductores i uns 10-12 exemplars que es mouen pel territori del parc conjuntament amb territoris veïns tant de la Vall d'Aran com de França. Aquests animals ja sabeu que es mouen molt, però que formen part del valor i de la complexitat de gestió també del parc. L'ós, per exemple, requereix d'una banda evitar els danys a la ramaderia o a l'apicultura i d'altra banda mirar de posar en valor l'atractiu turístic que suposa per tal que el territori no es quedi únicament amb una visió negativa deguda als danys, que és la més immediata i que fa que hi hagi una opinió en molts casos negativa respecte a aquesta espècie. I després també tenim elements totalment singulars, com a dalt a l'esquerra, veieu una imatge de lo que en diem la mollera d'Escalarre, que és la cua de l'embassament de la Torrassa, que és una zona humida, d'una zona d'aiguamoll, que està situada també en un ambient d'alta muntanya. Tot aquest territori, com us deia, no està constituït únicament de natura, ni tan sols de ramaderia, sinó que imbricats en totes les valls i subvalls i tots els racons del territori, doncs hi ha ben bé més d'una cinquantena de petits nuclis de població, de vegades molt petits, avui dia parlem de nuclis de 5, de 10, de 15 habitants perfectament, o sigui, territoris en bona mesura despoblats, amb una complexitat de gestió molt gran per als ajuntaments. Un mateix ajuntament pot tenir 14 nuclis de població, dels quals molts tenen menys de 50 habitants. Però en qualsevol cas, aquests nuclis de població són els propietaris de la major part del terreny del parc. De fet, si anem a mirar un mapa de propietat, aquí veureu que tot el que és color groc i color taronja, el mapa de propietat és fonamental a l'hora de parlar de la gestió d'un espai protegit. No? I aquí tot el que és color groc i color taronja és terreny comunal, és a dir, terreny que el titular és un ajuntament o bé una entitat municipal descentralitzada, que és una subunitat administrativa per sota de l'ajuntament, però que té personalitat política pròpia. I els titulars dels drets d'aprofitament d'aquestes muntanyes doncs són els comuns de veïns dels pobles, als quals correspon cada una d'aquestes forests. Però són forests comunals, per tant, cal tenir en compte sempre en la gestió de l'espai la propietat, que és principalment comunal, però també aquí veieu altres colors, amb color verd és propietat de la Generalitat de Catalunya, fixeu-vos la poca superfície que hi tenim com a propietaris, diguem, directes, i amb aquest color rosat o fúcsia, que n'hi ha dos variants, doncs seria la propietat privada. Bé, una altra dimensió en la gestió del Parc Natural de l'Alt Pirineu és un fet que és gairebé únic en bona part d'Europa, que és el fet que és un parc que està a cavall entre tres estats diferents. I d'aquí doncs, hi ha tota una dimensió transfronterera important, perquè no només limitem amb dos altres estats, sinó que cada un d'aquests dos altres estats hi té un parc natural també. Andorra, el Parc Natural del Coma Pedrosa, molt petit, escala andorrana, però inclou el cim més alt del país també. I en el cas francès, un parc gegant, amb l'estil del que són els parcs naturals regionals francesos, que són territoris molt grans en els quals bàsicament doncs, es gestionen amb un consorci que pretén seguir una línia de desenvolupament sostenible, d'agenda local 21. En aquest sentit, els parcs naturals francesos són bastant diferents dels que tenim aquí, però en qualsevol cas són tres parcs naturals que limitem físicament de manera directa i que estem establint tota una sèrie de relacions de col·laboració, de moment bastant incipients, però, per exemple, amb el Parc Natural del Coma Pedrosa doncs, hi han fet un primer itinerari transfronterer conjunt d'interpretació del medi, seguint el GR11, i amb els francesos doncs, també estem dissenyant algunes primeres accions i la visió a mig termini és de crear un parc de les tres nacions, com va anomenar un pirineista francès ja fa un temps a la idea que podia sorgir al voltant d'aquests territoris, però en qualsevol cas pensem que és una oportunitat important, no només a nivell conceptual o a nivell de proximitat i de col·laboració, sinó també a nivell doncs, d'un tema que anem a estar parlant bastant ara, no? Que és la captació de recursos per projectes internacionals. Bé, per acabar la presentació del parc, dir-vos que està format per un òrgan rector, en el qual hi ha una representació de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, que de fet són els que tenen un pes més important, i de la societat civil o de les principals entitats que treballen a la zona, que té un total de 39 membres, amb la qual cosa també cal pensar que l'agilitat o la facilitat que té de presa de decisions és difícil, perquè és un òrgan bastant extens. I després hi tenim un òrgan gestor que està format doncs, per un equip relativament reduït, però que de moment encara es manté amb una mínima estructura, amb la qual doncs, és el model que comentava l'Ignasi Rodríguez aquest matí, dels espais amb una gestió in situ, descentralitzat, que en el cas del Parc de l'Alt Pirineu permeten mantenir les quatre àrees bàsiques de gestió, l'àrea administrativa, la de patrimoni natural i cultural, la d'ús públic i educació ambiental i la de millora rural i manteniment. Aquí us he posat entre parèntesis el número de persones que hi ha orientativament avui dia en cada una d'aquestes àrees amb el que és l'equip de gestió actual. En total, tenim un equip de gestió relativament reduït. Ara veureu, us explicaré algunes dades més al respecte, però és un equip també relativament potent per dur a terme tota una sèrie de polítiques i de línies de treball que ha desenvolupat el parc al llarg d'aquests anys. Per últim, comentar que el parc s'ha de regir per una planificació que a data d'avui no està aprovada, no existeix, i de fet no és l'únic parc de Catalunya que no té el pla d'ordenació, que bàsicament el que és el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, que és el que ha d'ordenar el funcionament dels parcs. Nosaltres el tenim actualment en elaboració, amb una empresa que està contractada, especialitzada per aquest tema, amb un procés que està sent relativament lent i complex, també per canvis administratius, etc. I després, en principi, el que preveu la normativa del parc és que hi hagi també un pla de gestió. I després, amb el que sí que estem funcionant actualment és amb programes anuals d'actuació i amb altres plans, podríem dir sectorials o plans de determinades zones que s'han anat desenvolupant responent a diversos contextos, que això, si voleu, després en podem parlar una mica més. I per últim, comentar que en els espais protegits hi tenim bàsicament dos nivells d'acció. Un nivell preventiu, la conservació preventiva, del qual ara en parlarem, i un nivell proactiu, que seria el de dur a terme accions de gestió. Bé, passem ara a la segona part, en la qual la idea és explicar-vos una mica quines són les línies de treball principals que hem dut a terme en aquest període de 10 anys, d'una manera molt, molt resumida, i distribuint-ho bàsicament amb les tres grans línies o tres grans eixos de treball que us ha comentat també aquest matí l'Ignasi Rodríguez, el subdirector de Biodiversitat. Un primer eix és el de conservació i recerca. En aquest eix s'han dut a terme des d'augmentar el coneixement del territori, que el territori inclòs en el Parc Natural de l'Alt Pirineu era un territori relativament poc conegut a nivell científic, fins al punt que amb els anys de treball del parc i de diversos tècnics i diverses tasques que s'hi han fet, s'ha arribat a trobar no només espècies noves que no es coneixien en aquell àmbit, sinó fins i tot una espècie nova d'arbre per a la flora catalana, com és la sabina turífera, que és una espècie que havia passat desapercebuda als botànics per tota una sèrie de raons també comprensibles. Però durant aquests anys de part s'hi ha descobert aquesta espècie i altres, aquí en teniu alguns exemples. Tot plegat s'ha sintetitzat amb un programa de seguiment de la biodiversitat, amb el qual ara mateix estem treballant bàsicament amb 41 elements, hàbitats, flora i fauna, que ens donen informació de com estem i com estan evolucionant els elements que són objectius de conservació del parc, que és l'objectiu últim d'un espai protegit que tampoc podem perdre de vista. I aquests elements s'agrupen en 5 eixos que ens donen informació sobre temes clau, sobre els boscos subalpins, sobre els rius i els boscos de ribera, sobre els hàbitats de pastura seminaturals, que són alguns dels elements principals als quals hem de donar resposta. Una altra acció molt important amb aquest eix de conservació i recerca és la conservació preventiva. Al llarg d'aquests anys hem emès 407, això són dades que estem fent ara perquè precisament estem amb el desè aniversari i estem recopilant algunes dades numèriques interessants, 407 informes i autoritzacions sobre obres, activitats esportives, turístiques, plans i projectes també, que s'havien de fer en el territori del parc, que pel fet de ser un parc natural s'hi poden fer legalment, no queden, diguem-ne, prohibits a priori, sinó que poden desenvolupar-s'hi, però que s'ha de veure de quina manera es desenvolupen. I aquí hi ha una feina grisa que passa molt desapercebuda, que és una part molt important de la feina dels espais protegits i de les àrees de medi natural dels serveis territorials també, que és millorar tota una sèrie de projectes que igualment s'acabaran fent en el territori, o en algun cas potser no, però normalment es poden fer, però que es poden acabar fent d'una manera més adequada o més compatible amb els objectius de conservació. Aquesta és una línia de treball molt important, que a més ocupa tot unes hores de feina, podríem dir, de l'equip de gestió, que a més venen determinades normativament. O sigui, s'ha de respondre aquesta entrada d'informes i d'autoritzacions que s'han de fer. I després, un altre eix és la conservació activa. Aquí s'ha fet un punt d'alimentació suplementària, per exemple, per ocells carronyaires amenaçats. S'ha fet algunes actuacions de millora de l'hàbitat del gall fer, els temes que us comentava abans de l'os bru, acció de conservació d'una espècie de flora amenaçada que té la seva única localitat catalana al parc, com és l'Aipuris vulgaris. S'han fet acords de custòdia també conjuntament amb la Fundació Catalunya a la Pedrera per conservar prats de dall o per conservar una raça única de bestiar domèstic autòcton, com és la vaca pallaresa. Tot això doncs, han estat accions de conservació activa, que al final, doncs, si us hi fixeu, són, podríem dir, fins i tot una mica més anecdòtiques que si les comparem amb les de conservació preventiva, que són les que permeten abastar d'una manera una mica àmplia tot el que és l'objectiu de conservació de l'espai. Però, de vegades, hi ha elements que requereixen una acció proactiva per millorar el seu estat. Un segon eix de treball, tot això ara us ho explico d'una manera molt sintètica i de fet a la web del parc podeu descarregar les memòries anuals i podeu conèixer amb detall doncs, què s'ha fet en cada un d'aquests àmbits cada any i d'una manera més detallada. No? Un segon eix seria el de l'ús públic, l'educació ambiental, l'ús recreatiu, l'atenció a la promoció i a la dinamització turística. En aquest àmbit doncs, s'ha treballat a nivell d'equipaments, centres de visitants i punts d'informació, d'aquest tema en parlaré després. S'ha elaborat un pla de miradors, s'han creat o arranjat o adequat àrees d'esbarjo, moltes ja existien, altres s'han creat de nou, s'han fet aparcaments en punts d'inici clau d'itineraris. Això és un exemple d'accions amb l'àmbit dels equipaments. S'ha treballat també amb fer una planificació de detall d'alguns dels elements més complexos i que són més estratègics. Per exemple, l'any 2006 la Junta Rectora va aprovar un pla de senderisme que ens ha permès orientar tot el treball del parc en aquest àmbit que és molt important i que ha permès fer-ho integrant doncs, tota una sèrie de conceptes, de crear una xarxa de camins en xarxa, que els camins surtin des dels pobles, evitar les zones que puguin tenir un risc d'afectació al medi natural. Doncs es va mirar d'integrar tots aquests elements. També s'ha treballat amb unes directrius de pla de circulació motoritzada, que és un dels problemes de conservació importants que tenim en algunes de les zones del parc, perquè hi ha una xarxa viària de pistes forestals molt extensa, hi ha algunes zones que comuniquen banys que tenen una freqüentació molt alta. S'ha fet també estudis de freqüentació i de caracterització dels visitants, concretament l'any 2011, que va donar una xifra aproximada d'uns 210.000 visitants anuals que passen pel parc i fan excursions pel parc. I s'ha treballat també doncs, amb la promoció, i amb alguns aspectes que després potser us comentaré d'una manera una mica més àmplia. Aquí teniu algunes imatges del treball en aquest àmbit, des de la cursa a la cuita al sol, per exemple, doncs amb la que també s'ha col·laborat, però que a la vegada ens posa un repte de gestió. Aquesta cursa va sorgir molt a l'inici del parc, però després s'han anat multiplicant les iniciatives d'aquest tipus i és un aspecte dels que se n'ha de parlar a nivell de la seva compatibilització ambiental. El treball que us comentàvem doncs, amb senyalització, amb condicionament de miradors, d'àrees d'esbarjo, de tota una infraestructura per a la visita. Aquest és un exemple d'un dels miradors que s'ha establert en una collada, la collada de Conflent. Un exemple de centre de visitants que s'ha elaborat no de manera pròpia del parc, sinó conjuntament amb un ens local, que de fet és el titular i el responsable de la gestió de l'espai, des del parc s'ha estat finançant i s'ha estat prestant assessorament per elaborar aquest espai. En aquest cas, doncs, un centre d'interpretació sobre el tema de la frontera amb una localitat que té una ubicació totalment estratègica, com és Os de Civís, però del qual també ara mateix caldria parlar sobre quina és la seva perspectiva futur amb el context actual, perquè hi ha dificultats importants per mantenir obert aquest centre. I d'alguna manera tota l'oferta turística que s'ha anat desenvolupant en aquests anys de parc s'ha estructurat en uns 5 mapes guia que podeu descarregar des de la web, que són un per cada una de les 5 grans valls principals i que integren tota l'oferta de la zona, des de lo que són els itineraris amb diferents nivells de dificultat fins a lo que és els establiments turístics, fins a lo que són elements d'interès natural o cultural que estan ubicats pel territori. Tot això està ubicat en mapes com aquest que teniu aquí de mostra de la Vall Ferrera. I la tercera línia de treball del parc doncs és el desenvolupament socioeconòmic. El desenvolupament socioeconòmic és una de les línies bàsiques parlant d'espais protegits i aquí també hi ha diversos aspectes diferents de treball, des del seguiment de la gestió forestal i cinegètica, una línia molt important com és la línia d'ajuts, que de fet els ajuts permeten fer actuacions no només en l'àmbit del desenvolupament socioeconòmic, sinó també en l'àmbit de l'ús públic o de la conservació, segons el tema de l'ajut. però en aquest període del 2004 al 2010 doncs, s'ha arribat a atorgar gairebé 500 ajuts per un valor de gairebé 5 milions d'euros, que han permès fer moltíssims projectes. Penseu que el màxim import per ajut és de 30.000 euros. Per tant, podeu fer un càlcul ràpid de com s'ha repartit aquests diners en moltíssims petits projectes que tenen un punt positiu, que és que els proposa el territori. I moltes vegades doncs, responen i permeten anar més enllà amb el que són línies de treball o actuacions del parc. S'ha treballat també molt intensament en col·laboració amb el sector ramader, perquè és un dels sectors més estratègics. El mateix decret del parc el reconeix com un eix estratègic de gestió. S'ha creat un grup de treball, s'ha treballat molt intensament en creació o manteniment d'infraestructures ramaderes, amb el manteniment d'hàbitats. Una altra línia de treball important ha estat la brigada de manteniment, i en aquest sentit cal destacar que, així com moltes vegades doncs, hi ha hagut molts projectes d'itineraris o de senderisme que s'han creat i després han tingut un problema molt greu de manteniment, doncs, la xarxa que s'ha creat amb aquell pla de senderisme que us dèiem, doncs, gràcies a la brigada de manteniment del parc s'ha pogut mantenir, s'ha pogut fer que els camins no quedin bruts de vegetació, que és una cosa que passa gairebé cada primavera amb els trams que són baixos. S'ha pogut doncs, fer que tota la infraestructura que s'ha anat creant doncs, es pugui mantenir operativa. No? I s'ha treballat també amb la formació de guies interpretadors, d'informadors i amb el que és la capacitació, podríem dir, del sector turístic local en relació amb l'àmbit del turisme, sobretot en aquest cas. Aquí teniu també alguns exemples de lo que seria treball en aquest àmbit de desenvolupament socioeconòmic. Un exemple que ha tingut més ressò i que de fet ha nascut vinculat al parc i ara està agafant ja bastant pes propi doncs és el projecte Boscos de Ferro. A la Vall Ferrera, doncs el seu nom ja ho diu, és una vall que va arribar a tenir diverses fargues i va arribar a tenir el ferro com un element molt important de la seva economia, no només a l'època de les fargues, sinó des d'època romana. Tenim dades arqueològiques doncs, que demostren que al segle II, III, doncs ja hi havia els romans o la gent propera als romans en aquella època doncs que estava fent ferro amb una tecnologia diferent, més primitiva, a dalt del bosc i no a la vora del riu. Doncs, tot aquest patrimoni, tot aquest coneixement s'ha vinculat avui dia amb una línia de treball al municipi d'Alins, a la Vall Ferrera, perquè pugui ser doncs, un eix de desenvolupament local i que es pugui desenvolupar tota una sèrie d'iniciatives al voltant d'aquest tema i no, potser, al voltant d'altres temes que amb el parc queden limitats, com seria l'esquí, que és l'esquí alpí, que és un tema que se n'havia parlat en aquesta zona abans del parc i que una vegada es va declarar el parc doncs, ja va quedar aquesta via doncs, limitada, però en canvi se n'estan obrint altres que s'estan mirant d'empenya des del parc. No? Tampoc vol dir que siguin exactament equivalents, evidentment, ja us ho podeu imaginar, que tenen una repercussió diferent, però també té tota una sèrie d'avantatges i de punts forts. Aquí veieu imatges de lo que seria el treball de la brigada, que és molt divers, des de protegir arnes per evitar els atacs de l'os, que us dèiem abans, fins a transport de material a la muntanya, instal·lació de senyalització, refer camins, mantenir la xarxa d'itineraris, mantenir infraestructures ramaderes, ponts, palanques, connectivitat del territori. I després també en aquest àmbit hem estat treballant, potser més recentment, amb el tema dels productors locals i de l'artesania, que també és un altre dels tipus d'activitat socioeconòmica doncs, que té una repercussió important en un territori de muntanya que està molt vinculada amb la conservació dels seus valors naturals. I en aquest sentit doncs, es va fer un primer cartell dels productors i artesans del parc i ara mateix doncs, estem desenvolupant algunes iniciatives complementàries per mirar d'afavorir que es puguin anar a visitar, per exemple, els obradors on es fan alguns d'aquests treballs. Tot això que us dic sempre amb col·laboració amb entitats diverses, locals, que treballen aquests temes, amb associacions, amb petites empreses, amb diferents entitats. Moltes vegades via convocatòria de subvencions, aquestes entitats demanen la subvenció i el parc, per tant, està recolzant el treball, o de vegades també a través de col·laboracions diverses que van sorgint. Bé, i on hem arribat fins ara? Bueno, al llarg d'aquest període s'ha fet molta feina, tot això ja dic que ho podeu mirar a les memòries del parc i això, però també hem après algunes coses i ens agradaria compartir-les aquí amb vosaltres a manera de reflexió també. No? En primer lloc, per exemple, el procés de creació del parc va ser un procés participatiu. Entre l'any 2001, que es va donar com el primer anunci de creació del parc, i l'any 2003, que es va declarar formalment el parc, van ser ben bé 2 anys amb un treball participatiu molt intens, nosaltres encara no hi érem, tot i que havíem estat treballant amb altres projectes a la zona. I en tot cas sí que doncs, es va veure algunes conclusions que són interessants. Els processos participatius són imprescindibles per crear un espai protegit. Sense un procés de participació una mica ben fet doncs, és pràcticament impossible. Bueno, hi havia la fórmula aquella de l'any 55 del Parc d'Aigües Tortes, no? Però aquesta ja no és vigent actualment. Però en qualsevol cas, els processos participatius, amb l'experiència del Parc Natural de l'Alt Pirineu, sí que ens han permès veure un aspecte positiu molt clar, que és l'acceptació inicial del parc. El parc va entrar molt bé en el territori, va estar ben rebut. Quan l'òrgan de gestió va començar a treballar, doncs, en general, sempre hi ha de tot, però en general la major part d'actors clau doncs, veien amb bons ulls i tenien una bona actitud respecte al parc. Però també el procés participatiu va donar lloc a dos aspectes que potser són una mica negatius i que no van en contra del procés participatiu, però que sí que són lliçons que s'ha de tenir en compte amb aquest tipus de processos, sobretot si es fan nous espais. No? Una és les deficiències en la delimitació. El procés participatiu potser ha de tenir una sèrie de línies clares amb una base tècnica que permetin dir si aquesta zona ha d'entrar una part, doncs probablement ha d'entrar tota la zona i si no, no ha d'entrar cap part de la zona. No sé si us heu fixat al començament amb la delimitació del parc, però és una delimitació molt complexa, amb tota una sèrie d'enclavaments, amb trams de riu que estan dins del parc, trams de riu que estan fora, i tot això és fruit del procés de participació. També cal dir que probablement sense aquesta delimitació potser el parc no existiria, però cal tenir en compte doncs, que un resultat d'integrar moltes propostes que al final van acabar sent, doncs, per exemple, propostes d'ajuntaments que van dir jo vull aquesta solana a dins del parc, però la obaga a fora, i bueno, al final es va acceptar. Vinga, entrem a això. Llavors, en alguns casos, la delimitació del parc va acabar tenint algunes deficiències, que és el que ara també bàsicament es pretén corregir amb aquesta proposta d'ampliació que hem parlat abans, que no pretén ser tant una ampliació per afegir hectàrees al parc, en el sentit de fer-lo més gran, sinó de millorar la delimitació de l'espai. Un segon aspecte, probablement negatiu, del procés participatiu de creació del Parc de l'Alt Pirineu va ser la generació d'expectatives. En el territori es van generar moltes expectatives lligades amb el parc. Hi ha dos exemples molt clars. Amb el sector ramader es va generar una expectativa de que el parc podria elaborar uns contractes de conservació que fossin bilaterals i que permetessin pagar per mantenir tota una sèrie de, diguem, dels beneficis, podríem dir ambientals o paisatgístics, que genera l'activitat ramadera. Això conceptualment ha estat molt clar, però al llarg dels anys de desenvolupament del parc ha estat molt difícil de poder assolir exactament això. Això no s'ha aconseguit assolir. Això, en un moment donat, va generar un període de tensió important amb el sector. Fins i tot va arribar a haver una manifestació de ramaders a les portes del parc. I és molt interessant perquè el missatge dels ramaders no era no volem el parc. A les pancartes hi deien el parc també som nosaltres, també volem que el parc integri bé el que s'havia parlat. Per tant, aquesta és una lliçó, pensem que és important de tenir en compte. Després hem anat treballant molt, i abans també havíem anat treballant molt amb el sector ramader, però i s'ha aconseguit solucionar en part doncs, a través de la convocatòria d'ajuts. Aquests ajuts que us he dit abans, doncs, la xifra que hi ha hagut i això, doncs, són ajuts que s'han desenvolupat en bona mesura doncs, han tingut com a beneficiaris els ramaders, tot i que inicialment no estaven pensats per tenir aquest tipus de, per fer el tipus d'actuació amb aquest sector. Això, si a cas, després, si voleu, podeu, en parlem amb més detall. Un altre tipus d'expectativa va ser els ajuntaments. Es va parlar de que hi hauria molts equipaments, de que el parc podria ajudar a crear molts equipaments per tot el territori i la memòria de creació del parc doncs, parla pràcticament d'una dotzena d'equipaments, no tots nous, alguns ja existents que s'havien d'integrar, però altres de nova creació. I això doncs, és un aspecte que també va generar unes expectatives molt altes. També cal dir, com ha dit el Miquel abans, aquest tipus de projectes són llargs i això de fet se'ls havia dit amb aquests actors, els ramaders, els ajuntaments, se'ls va dir això s'ha de calcular un horitzó de 10-15 anys perquè comenci a tenir una mica de forma. Però bona part d'aquests actors, a la que portem 5 anys i veien que el seu equipament encara no estava fet, doncs estaven ja dient què hi ha de lo que s'havia previst. No? Per tant, aquest és un tema doncs, que també s'ha de vigilar molt. Evidentment, un parc natural, al moment de crear-lo, ha d'explicar quins avantatges tindrà, perquè si no hi hagués cap avantatge que pugui ser percebut com a tal pel territori, doncs probablement mai es crearia un parc. Però d'altra banda, doncs cal veure quina és la viabilitat i quin tipus de missatge doncs, es pot arribar a generar en aquest sentit. Aquest és un primer aspecte que penso que és una lliçó interessant per prendre nota i per millorar processos futurs. Un segon aspecte interessant és la declaració dels espais. Doncs moltes vegades, conceptualment, suposo que n'heu sentit a parlar molt o poc, del que se'n diu els paper parks, no? Els parcs aquests que sobretot vinculem amb països que estan en vies de desenvolupament i que es declaren i resulta que es van declarar als anys 60 i des de llavors fins ara doncs, només hi ha hagut un mapa que diu que no sé quants milers d'hectàrees doncs, són un parc i en realitat allí no hi ha passat mai res. Ni s'ha fet vigilància contra el furtivisme, ni s'ha fet desenvolupament local, ni s'ha fet conservació. Bé, aquí no estem en aquest escenari, en absolut, però sí que estem en un escenari en què declarem un parc sense la infraestructura necessària perquè el parc sigui una realitat operativa sobre el terreny. Llavors, aquest és un tema que també cal reflexionar una mica sobre com l'hem d'enfocar. Aquí el Jaume Vicenç, que està aquí present, doncs, li he sentit dir més d'una vegada la comparació amb un hospital. No? Si el dia que els polítics inauguren un hospital, doncs aquest hospital té tot el seu personal, té els mitjans per ser operatiu. Amb un parc natural, doncs, això no té per què ser així. El dia que el parc natural està declarat, aquell dia el que hi ha és el mapa amb la delimitació i una norma legal que està aprovada. No? Però moltes vegades al darrere encara no s'ha establert ni un equip de gestió, ni un pla, ni unes infraestructures, ni uns equipaments per gestionar-lo. I això moltes vegades el que dona és el tret de sortida d'un procés que serà llarg d'anar dotant el parc de les estructures de gestió. Però aquesta és la realitat amb la que treballem. Això no vol dir, evidentment, que els parcs no tinguin res, sinó que és un procés lent el d'anar-los dotant dels mitjans. I això inclou el que us he comentat abans del planejament, que encara no el tenim, o aspectes com les infraestructures, doncs, que el parc va començar i hi havia una seu provisional, després amb el temps doncs, es va poder tenir una seu pròpia del parc, però són aspectes d'aquest tipus. Un tercer aspecte que s'ha de tenir en compte doncs, és el funcionament de l'administració. Abans l'Oriol Armet ja n'ha parlat una mica també no?, de les diferències entre el que és l'administració, per exemple, d'una generalitat o d'una administració més feixuga i el que pot ser la major agilitat d'un consorci. Doncs en aquest sentit també cal tenir en compte això. Hi ha línies de finançament, per exemple, en els parcs, que poden arribar a ser una part molt important del nostre pressupost, però que no estan potser ben integrades amb la gestió. Un exemple és la convocatòria d'ajuts, que us he parlat abans, gairebé 5 milions d'euros repartits. Bueno, aquests 5 milions d'euros han permès fer moltes coses molt interessants, però no sempre aquestes coses han sigut la prioritat més alta del parc. Ha sigut el que demanaven uns tercers que tenien l'oportunitat de fer-ho i que se'ls ha avaluat amb igualtat de condicions i si podien optar l'ajut, el tenien. Què vol dir això? Doncs que a vegades nosaltres ara aquest any ens estem trobant amb una paradoxa. No? Aquest any, després us explicaré les xifres de reducció de pressupost i reducció de brigada, per exemple, de manteniment, que està amb una reducció molt forta, però en canvi hem atorgat ara gairebé 1 milió d'euros d'ajuts amb la convocatòria vigent que es va resoldre fa poc i que ara mateix està en execució i que permetran fer moltes coses i molt interessants. Però que de vegades també s'hauria de veure en quina posició han d'estar en relació amb les necessitats bàsiques de funcionament ordinari, podríem dir. I després també doncs, hi tenim la rigidesa de l'administració amb tot el que fa a contractació, a concessions, a tota una sèrie de fórmules que, si tinguessin una agilitat més gran, doncs, permetrien donar sortida més fàcil a tota una sèrie d'aspectes i que doncs, de vegades són molt, molt lentes a nivell de tramitació i a nivell de procediment administratiu. I una última, per tancar aquesta part de balanç, podríem dir, una última, diguem-ne, lliçó apresa seria un altre aspecte que és una mica paradoxal, no? Que és el que nosaltres en diem allí fent una mica de broma, el complex de Consell Comarcal. No? Que això probablement ens passa més als parcs molt extensos i potser no passaria tant en parcs més petits, com pot ser els Aiguamolls, no ho sé, però en parcs molt extensos ens trobem doncs, que bastant lògicament els actors del territori venen al parc a proposar i a suggerir que el parc faci una mica de tot. No només la conservació, que és la seva diguem, raó essencial de ser, i moltes vegades no només tampoc les altres dues funcions que us explicava abans, que també són part de la seva raó i del seu objectiu lògic, sinó moltes accions que són on no arriben els ens locals, doncs a veure si el parc pot ajudar. I en aquest sentit, doncs, pot arribar a haver peticions molt diverses, però en tot el que serien àmbits del turisme, de la cultura, de tots aquests aspectes, el parc rep moltes propostes i moltes vegades són accions que poden ser molt interessants i molt positives de fer. Però això també topa, en bona part, amb la implicació de les altres administracions, que és una mena d'assignatura pendent que també tenim. Les altres administracions que tenen a veure amb les competències o amb les línies de treball que té el parc, doncs probablement poden jugar un paper més fort amb el que és la gestió del parc. Parlem de turisme, parlem de cultura, abans agricultura era diferent, ara és el mateix, però hi ha altres unitats dins del Departament d'Agricultura doncs, que poden també tenir una relació més estreta o una major integració de les polítiques que se segueixen. I en aquest sentit doncs, hi ha entitats que estan presents a la Junta Rectora del Parc, però és difícil que entrin a tenir doncs, una actitud molt participativa o fins i tot que aportin recursos, no? Que fins i tot podria arribar a ser lògic amb segons quines línies de treball que poden estar desenvolupant els parcs. Això ara pot sonar també a una queixa i, de fet, jo ho poso aquí com una lliçó o com una reflexió, perquè segurament si no s'ha aconseguit més fer això és per les dues parts, no només per l'altra part, sinó probablement les dues parts no han sabut treballar junts aquests aspectes. Però sí que és un aspecte important en parts que tenen una dimensió molt gran en el territori. I com estem ara? Doncs ara estem amb aquesta gràfica, tot i que té un petit truc que ara us explicaré. Bueno, aquesta és l'evolució pressupostària de pressupost executat al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Això són dades que teniu, estan a les memòries del parc de cada any. I si us hi fixeu, doncs, es va començar el primer any que hi va haver, el parc es va declarar el 2003, però el primer any que hi va haver una execució pressupostària va ser el 2004, es va estar al voltant d'un milió d'euros, i el 2009, doncs, amb pràcticament 2,7, es va arribar a un màxim de pressupost executat, i ara mateix estem gairebé, bé, ara us explicaré el detall, però a l'any 2012 ens vam quedar pràcticament a un nivell bastant similar al de l'any 2004. Aquí hi ha un parell de consideracions a fer. La primera és que no necessàriament un parc ha d'estar creixent sempre amb el seu pressupost, perquè si inicialment es fessin una sèrie d'inversions més fortes per dotar-lo d'una sèrie d'estructures i de mitjans, una vegada estan creats, el pressupost realment també podria ser lògic que fos més baix. L'altra cosa que cal dir respecte a aquest gràfic és que els dos últims anys, 2011 i 2012, no hi ha hagut convocatòria de subvencions d'espais naturals protegits. I en el nostre cas, que representa gairebé un milió d'euros anual, doncs és el resultat d'aquesta baixada tan marcada que es veu els dos últims anys. Aquest any 2013, que sí que hi ha convocatòria d'ajuts, doncs, si no hi ha cap cosa rara, la línia remuntarà d'una manera bastant important i pot ser que se situï a prop dels 2 milions d'euros. Però en qualsevol cas, això ja ho sabem prou tots, reflecteix la tendència amb la que ens trobem actualment. Aquí us dono algunes dades més, només com a exemple de la situació en la que estem actualment. El pressupost de gestió directa, el que se'n diu el règim d'autonomia econòmica, doncs l'any 2009 era del voltant d'uns 300.000 euros, actual l'any 2012 va ser d'uns 78.000 euros. Els vehicles ens han passat de 7 a 3. La brigada de manteniment fins a l'any 2010 era de 16 persones, 8 estaven tot l'any i les altres 8 estaven 9 mesos, o sigui la major part de l'any. Per tant, aproximadament 16 persones i actualment 2013 estem pràcticament amb 4 persones. I el personal d'informació també s'ha reduït de 8 a 2. Per tant, és evident que calen noves fórmules per complir les funcions que hem de complir els espais naturals protegits. O sigui, la manera com havíem estat funcionant durant bastants anys, doncs ara mateix està en crisi i per tant s'ha de repensar. Com afrontem això? Doncs aquí us poso alguns exemples d'actuacions que estem duent a terme perquè poden ser interessants per donar alguna idea. No? El programa de seguiment de la biodiversitat que us he comentat abans doncs és un programa que es fa en col·laboració amb moltes entitats. I es fa amb els agents rurals, es fa amb altres unitats de l'administració. Per tant, no és una feina que carregui exclusivament sobre el parc. Hem creat l'any 2010 una xarxa de voluntariat que ens permet arribar bastant més enllà, tant en el que és el programa de seguiment de la biodiversitat com en altres elements. Ara mateix hi ha unes 100 persones que estan apuntades a la xarxa de voluntariat. No totes són actives cada any, però ens estan ajudant moltíssim. Davant del fet de tancar punts d'informació que teníem propis, que manteníem nosaltres, hem creat la fórmula del punt d'informació associat. Això què és? Això són equipaments públics que estan en el territori del parc, gestionats per entitats privades mitjançant concessió. No parlem d'equipaments nostres, sinó d'equipaments municipals. En tenim uns quants en el territori del parc. Llavors, amb aquests equipaments, nosaltres els acreditem com a punt d'informació associat al parc, els hi fem una formació i els situem en el mapa. Per tant, d'alguna manera, convidem a tots els nostres visitants a que passin per aquests punts. A canvi, ells es comprometen a donar informació sobre el parc. Per tant, si us hi fixeu, és una estratègia també de win-win, amb la qual doncs, estem ara mateix en tenim 4, vam fer 2 fa 2 anys, aquest any n'hem fet 2 de nous i en tenim un parell més que estan en procés. I la idea és poder tenir més punts d'informació, que fins i tot obren un període bastant més llarg que el que obríem nosaltres abans, perquè nosaltres moltes vegades amb els punts propis fèiem l'estiu, i que ens estan permetent doncs, mantenir el servei d'informació. Estem treballant amb un concepte similar amb els centres de visitants. En el territori del parc hi ha diversos centres d'interpretació que no depenen del parc, però amb els quals hi tenim una vinculació diversa des de fa molts anys, i ara estem mirant de crear una mena de xarxa amb la que estiguin aquests centres associats al parc, i per tant també que hi hagi aquest benefici o reforçament mutu. Un exemple d'això seria la nova casa de l'Os dels Pirineus, que s'ha obert a Isil l'estiu de l'any passat, i que doncs, està ja bastant funcionant amb aquest concepte. Un altre exemple amb aquesta línia seria el programa d'activitats. En el parc de l'Alt Pirineu, als anys inicials, estàvem fent un programa d'activitats que s'oferien gratuïtament i que es basaven en que nosaltres contractàvem empreses locals especialitzades en oferir aquest tipus d'activitats, els hi pagàvem el cost de fer les activitats, fèiem la difusió i aquestes entitats feien activitats que s'ofertaven gratuïtament. Això ja us podeu imaginar que no és el més lògic ara mateix. I el que hem fet és canviar una mica i donar-li la volta, i en els 2 últims anys hem fet primer una formació de guies interpretadors del parc. Portem ja 2 cursos, un l'any passat i un aquest, amb el qual tenim acreditades ara mateix unes 40 persones. Llavors, el programa d'activitats del parc ara mateix és la suma de l'oferta d'activitats passat per uns criteris de selecció que fan les empreses o els autònoms que estan acreditats com a guies interpretadors del parc i que estan en actiu. No totes les 40 persones que han fet el curs estan funcionant actualment de guia, però la major part, hi ha una part que sí que són els que estan actualment en actiu, ja sigui com a autònoms o ja sigui com treballant en una empresa. Llavors, totes les activitats que proposen dins d'uns criteris de sostenibilitat o de les característiques que tenen, doncs nosaltres què fem? Les hi promocionem. No les contractem. Són activitats que ara passen a ser la major part activitats de pagament i nosaltres el que els hi fem és la promoció. Què ens ha permès això? Doncs fer pràcticament el triple de les activitats que fèiem abans, o sigui, moltes, estem ofertant moltíssimes més activitats en un pressupost que és pràcticament una quarta part del que ens gastàvem abans, perquè només fem la promoció, ja no fem la contractació de l'activitat. Bueno, és un exemple que pot servir amb la línia de com hem de repensar determinades activitats i determinades coses. No? I amb el valor afegit de que estem generant economia local, no estem tampoc anant a cobrar nosaltres les activitats, sinó que estem fent que hi hagi empreses que puguin viure dels recursos que està protegint el parc en última instància. I després un altre aspecte és la revisió de preus públics i de concessions, que és un tema amb el que s'està treballant a nivell de tot el servei d'espais protegits, que s'han tret 2 noves ordres, bueno, una l'any passat i una altra aquest any, de preus públics. Això tampoc és un tema especialment nou, perquè ja es venia cobrant per serveis, però ara s'ha, diguem, revisat una mica tot el que es feia per poder actualitzar aquesta línia de treball i poder desenvolupar-la, perquè el que està clar és que s'han d'explorar totes les possibles opcions que permetin o bé generar recursos o bé optimitzar una mica doncs, la gestió que es fa. Ara bé, tots aquests exemples doncs, són exemples, però no són suficients. Segurament cal repensar més aspectes sobre el funcionament dels espais. Actualment s'està començant a nivell intern, abans ho he comentat amb l'Ignasi, que ell no ho ha comentat, però hem parlat doncs, de comentar-vos-ho, que s'està iniciant un pla estratègic dels parcs de Catalunya per al període 2014, ja serà, a 2016, doncs, que pretén precisament incidir o adreçar molt específicament amb aquestes qüestions. Bé, aquí teniu un exemple de l'equipament de la Casa de l'Ós dels Pirineus, que us he comentat ara, com un exemple d'aquesta línia de col·laboració doncs, amb ONGs, amb entitats municipals, etc. I ara, per acabar, doncs, potser d'una manera una mica més general o més enllà del que hem comentat fins ara, doncs, m'agradaria compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre cap on han d'anar els espais protegits. No? Una primera és que ha de ser un espai protegit. D'alguna manera, un espai, si ens fixem bé en el que són les dues paraules, espai protegit, doncs espai d'entrada ens porta a territori i el territori canvia, el territori no és igual sempre. I això és una cosa que jo crec que a tots ens costa molt d'assumir, que el territori canvia. I per tant, en un territori que canvia doncs hi ha una incertesa, hi ha una gestió que forçosament s'ha d'anar adaptant a realitats diferents, a situacions diferents, i fins i tot en aquest sentit cal reflexionar sobre tot el que ens estem imposant en quant a els llistats d'hàbitats i d'espècies, que són una eina molt útil a nivell de conservació, però que ens generen moltes vegades unes obligacions gairebé artificials de conservar elements que estan doncs, en un extrem d'àrea o que estan en una situació, doncs, comentaven uns companys del Parc Natural del Montseny, que amb el pla de conservació que estaven fent estaven preocupats per la desaparició de l'òliba al Montseny. El Montseny és un espai que amb l'abandonament rural s'està doncs, tornant més boscós, doncs probablement que desaparegui l'òliba, que d'altra banda és una espècie bastant abundant amb el territori agrari, doncs probablement no és especialment greu per al Parc Natural del Montseny. Això és un exemple molt anecdòtic, però probablement és interessant de reflexionar sobre aquests aspectes. No? Al final un espai és un espai. Ara tindrà unes espècies, demà en tindrà unes altres, lo important és que estigui ben conservat. I aquí lliga també amb la segona part de la paraula, no? Que seria la paraula protegit. Espai protegit, què vol dir? El repte de gestionar el territori, d'alguna manera ens ho ha plantejat el doctor Ramon Folch aquest matí. Tot el territori hauríem d'aconseguir que es gestionés d'una manera sostenible. Per tant, els espais protegits probablement han de ser territoris que aportin alguna cosa més respecte a això. I en aquest sentit, només com a reflexió, em feia gràcia ensenyar-vos un mapa en el qual feu l'exercici de treure els espais que estan en color taronja en aquest mapa, que són la immensa majoria d'espais integrats de lo que és el PEIN, de lo que són els parcs naturals, de lo que és fins i tot reserves naturals, o sigui, tot el que seria al voltant de la categoria 5, doncs és el mapa que tenim amb un 30% de territori protegit, però l'objectiu amb aquest territori és l'ús sostenible, principalment. Si ens fixem en els espais que tenen un objectiu fort de conservació, doncs ens quedem amb el que està marcat de color vermell, que seria un altre mapa dels espais naturals protegits de Catalunya. I en aquest sentit, doncs, a nivell de reflexió, amb tot el que està passant actualment, penso que és interessant. Evidentment, quin ha de ser l'objectiu? Que el 30% passi a ser com el color vermell? Segur que no, és impossible i inimaginable. La major part d'espais que tenim com a espais protegits actualment han de continuar sent espais protegits tal com els hem entès sempre. Però potser podem tenir també algun espai una mica, o algun marge per avançar una mica amb un grau de protecció més elevat. Es parla també molt de la generació d'ingressos. La generació d'ingressos és un aspecte que s'hi ha de treballar i, de fet, la responsabilitat de tots els que estem treballant amb la gestió dels espais protegits és generar més ingressos. Ara, s'han de valorar sempre els possibles ingressos que es puguin generar en termes de la viabilitat. Per exemple, la titularitat, amb un equipament com l'aparcament que comentava el Miquel Rafa abans, doncs que és propi, segurament és fàcil de dir ara cobrem per l'ús d'aquest aparcament, però els aparcaments no sempre són de l'administració que està gestionant el parc, per tant, ja no és tan fàcil, ja probablement has de fer un conveni amb l'Ajuntament, que és el titular real del terreny on tu voldries cobrar per l'ús d'aquest aparcament, no? Sempre s'ha de fer una anàlisi cost-benefici, perquè de vegades per poder cobrar un determinat servei cal fer abans una inversió que el retorn d'aquesta inversió doncs, consumirà tot el benefici que pugui generar durant bastants anys aquest equipament que ara passi a ser de pagament. No? Però en canvi hi pot haver uns beneficis, podríem dir, col·laterals, que poden ser interessants, perquè potser fent pagar un determinat aparcament podem ordenar millor l'ús públic en aquella zona. Doncs, potser des d'aquest punt de vista val la pena. Això són aspectes que probablement s'han de posar damunt de la taula a l'hora de parlar d'aquests temes. O, per exemple, un cas molt clar és l'estalvi de material. Els fulletons, doncs, alguns que hem estat donant gratuïtament durant molts anys, són de moltíssima qualitat. Probablement, si es fan pagar, el que aconsegueixes és que se'n faci un millor ús, que l'agafi la persona que realment està interessada, que no el llenci al sortir de l'oficina del parc. Doncs, bé, aquí hi ha punts a favor i punts en contra que s'han de posar molt bé a la balança, podríem dir. No? Això pel que fa a la generació de nous ingressos, però després tenim també el replantejament de les despeses. Això, els telediaris ens en parlen cada dia, tots aquests temes, però també es pot aplicar en el nostre àmbit. No? Cal conservar artificialment determinats hàbitats o determinades pràctiques de gestió? Doncs ens ho hem de pensar. És l'exemple que us posava abans de l'òliba o determinades línies de treball doncs, que podem tenir o que hem estat desenvolupant amb bons resultats, per exemple, en prats de dall. Doncs potser és un tema que ens hem de pensar fins a quin punt, si els prats de dall ara mateix ja no són part de l'economia d'avui dia, fins a quin punt s'han de mantenir com a tals o si, a tot arreu on estan, o si se n'ha de mantenir una mostra i altres, doncs potser no passa res, que evolucionin cap a una altra cosa. En aquest sentit, doncs, una possible estratègia de gestió futura que ara se n'està començant a parlar doncs, és el rewilding o la renaturalització. Em sembla que demà teniu una xerrada que parlarà d'aquest tema. Doncs és un tema amb el que hem de reflexionar, perquè aquest matí, quan en Ramon Folch ens ha posat la imatge del prat amb les ovelles, doncs segurament les ovelles són necessàries per mantenir aquest prat tal com s'ha vingut fent fins ara, però hi pot haver altres escenaris possibles. Si traiem les ovelles, potser aquest prat es convertirà en un bosc, que si fos el que tenim ara seria el valor a conservar. O pot passar encara una altra cosa, que és que si hi ha tota una sèrie d'herbívors salvatges que estan substituint a les ovelles i fent aquesta funció a un cost públic bastant més barat, doncs potser continuem mantenint aquest prat, o una cosa que s'hi assembli bastant. Llavors, bueno, amb aquests temes n'hem d'anar pensant, no amb el sentit de dir tot el que hem estat fent fins ara no és com s'ha de fer. Nosaltres, al Parc de l'Alt Pirineu, hem estat fent molta feina amb aquesta línia, amb la línia, podríem dir, més tradicional, però sí que estem en moments en què és interessant de replantejar-nos les coses. I també, per acabar amb aquesta línia, doncs, els equipaments també han sigut part del funcionament habitual dels espais protegits, però l'essencial d'un espai protegit no és un equipament. Hi ha hagut casos a l'Estat i a Catalunya també, doncs tenim exemples en què sembla que a vegades l'equipament ha sigut més important que l'espai protegit. No? Al final, un visitant, quan va a visitar un espai, doncs ha d'anar a visitar l'espai i lo important és que el pugui conèixer i l'equipament ha de ser una ajuda, un petit suport. I per tant, doncs, potser cal fer equipaments molt més petits, molt més senzills. No? La línia, per exemple, de l'equipament d'Alinyà, que ens ha comentat el Miquel fa un moment, doncs, seria un exemple molt interessant d'un tipus d'equipament diferent als que s'havien estat fent en altres èpoques. Per què? Doncs perquè és més senzill, permet donar informació, permet promocionar productes locals. No? I al Parc de l'Alt Pirineu també estem treballant algunes iniciatives d'aquest tipus, per exemple, amb la caseta de la Coma de Burg, que és un dels punts d'informació associats al parc, i que us convido a conèixer o a que visiteu la web. Ja per acabar, que no sé com vaig de temps, suposo que bastant malament, ja per acabar, crec que també un altre aspecte molt important amb la gestió dels espais és el que en podríem dir la capacitat legal de gestió. Ens hem de preguntar si els espais protegits no hauríem de ser entitats de custòdia, d'alguna manera, i no per substituir a les entitats de custòdia que ja hi pugui haver treballant en els mateixos espais protegits, que fan molt bona feina i ens ajuden molt a aconseguir els objectius, però sí que hi ha un aspecte que és bastant clar, que és, en altres països, un parc es declara, als Estats Units, a Sud-àfrica, en altres llocs, un parc el declara una administració en el seu terreny i diu, aquest terreny que és meu és el parc, i aquí el gestiona. Pot haver-hi també altres actors que hi facin usos, no necessàriament han de ser espais que no tinguin ús, hi pot haver ramaders que tinguin una concessió d'ús, per exemple, també. Però nosaltres aquí estem declarant parcs sobre propietats que són d'altres amb els quals no hem fet cap acord explícit i formal i diríem durader de gestió, ja siguin ajuntaments o ja siguin propietaris privats. És factible fer un acord del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb tots els propietaris privats del seu 98% de terreny que és privat? Segurament és gairebé impossible, però potser n'hi ha alguns que són els més estratègics amb els quals es pot arribar a fer. En el nostre cas, que és del que puc parlar i el que conec, doncs, tenim propietaris amb els que seria molt valuós de poder tenir algun tipus d'acord, no necessàriament amb contraprestació econòmica, però que pogués tenir una validesa legal i que pogués enmarcar la gestió, l'acció del parc i l'acció en terres que són d'un propietari privat o d'un ajuntament, perquè es pot arribar a donar el cas d'un propietari privat que no deixi entrar els gestors del parc perquè hagin tingut un dia una diferència amb una finca seva que està dins del parc. Això és paradoxal, però és una cosa que pot passar fàcilment. Llavors, probablement cal reforçar molt més el que és la gestió, la capacitat de gestió dels òrgans gestors dels parcs. El que dic ara no vol dir que no es pugui fer convenis, perquè ja se n'han fet de vegades, sinó que hauria d'haver una eina legal molt més àgil i fàcil per desenvolupar aquesta línia de treball. I per últim, i aquí ja no seré gaire original, perquè es tracta d'impulsar tot el que és la gestió amb altres. Això sí que és absolutament fonamental. Impulsar els partenariats públic o privats, aquest és un aspecte que està molt poc treballat i que pot donar molt de sí a través de concessions, no només d'equipament, sinó també de serveis o de determinats usos, però també cal dir que són molt més fàcils de fer en terrenys que siguin teus i no en terrenys d'un altre. I, en definitiva, reforçar tot el que és la cooperació institucional amb sentit ampli, no només amb administracions, sinó també doncs, amb tot tipus d'actors del territori. I en aquest sentit, doncs, una idea clau doncs, seria aquesta, que els espais protegits han de ser projectes compartits, han de ser projectes que es puguin desenvolupar amb tots els actors del territori, però d'una manera sòlida, podríem dir, d'una manera més reforçant més el paper que poden tenir respecte al que han tingut fins ara. I bé, dit això, doncs us convidem a visitar el Parc de l'Alt Pirineu i teniu aquí la web i el Facebook on ens podeu seguir, podeu veure una mica doncs, el que fem i les línies de treball que tenim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Anem una mica tard d'horari. Si vol tenir una pregunta i pot ser breu, li agrairem i si no, passaríem a l'última ponència. Algú d'alguna qüestió? Sí? En Fran. Sí.
Hola. Sí, no, em dic Ferran González, com a biòleg autònom del Ripollès. No m'ha agradat molt les reflexions que feies, perquè a vegades amb el tema aquest, inclús de les llistes que deies, de la tirania de les llistes, també sembla que a vegades cada espai, aquí tenim espais naturals que són molt petits i vulguem mantenir una biodiversitat al màxim d'àmplia, allò crea grans mosaics i clar, a vegades no té sentit. El que passa que no, jo l'únic que volia comentar és que les reflexions aquestes, a part del que és ben bé amb els espais naturals, crec que s'haurien de fer reflexions a nivell de territori una mica més àmplies, perquè, per exemple, el tema de les pràctiques aquestes una mica fòssils, clar, igual les pots recuperar si no hi ha les subvencions que hi ha en temes d'agricultura, ramaderia, que són també totalment artificials i que s'aboquen moltíssims més diners. Vull dir, aquí estem parlant a vegades d'estalvis que són ridículs en comparació amb les despeses faraòniques que s'estan fent amb altres camps, no? Vull dir que jo crec que la reflexió s'hauria de fer no només dintre això dels espais naturals, sinó a nivell ja d'agricultura, de gran sistema econòmic, no? Però bueno, vull dir molt bé les reflexions, és simplement això.
Sí, sí, el que està clar és que la conservació no només es pot fer en els espais protegits, o sigui, ha de ser un tema de territori, en sentit ampli. O sigui, o es fa tot el territori o serà insuficient. De fet, hi ha tot el concepte aquest doncs, que se'n parla bastant, no? De que els espais protegits a nivell mundial, doncs, tot i la seva implantació important, no estan sent suficients per aturar la pèrdua de biodiversitat. Per tant, la conservació de la biodiversitat ha d'anar més enllà dels espais protegits.